La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Així de cop resulta hipòcrita. Va vinga, un gotet de Porto. Es diu això amb una ínfima reticència, amb una afabilitat restrictiva. Naturalment, no són pas de la mena d'esgarriars cries que rebutjarien els oferiments aperitius, però el va vinga un gotet de Porto té més de concessió que no pas d'entusiasme. Farem el nostre paper, però com que qui no hi és, mezza voce entre aquests furtius. Un Porto no es veu, es xerrupa. El que està en joc és l'espessor vellutada, però també la parsimònia afectada. Mentre els altres es lliuren a la margantó triomfal i glaçada del whisky, del dry martini, nosaltres anirem fent amb la tebior refinada, amb el gust afruitat de jardí ufanós amb l'ensucrat antiquat, el punt just per fer tornar rodades les galtes d'una noia. Les dues, o de Porto, fan de bon veure el cul de l'ampolla negra. El Porto lliscarà fins al fons d'un golf ombriu amb un capteniment altiu de gentilhome, de la noblesa clerical austera i tanmateix engalonada d'or, però el got hi resulta només la idea del negre. Més granat que no vermell brillant, és fet de la lava dolça on s'emboquen històries de ganivet, llamps de venjança i amenaces de convent sota la fulla del punyal. Sí, tota aquesta violència, però apaivagada pel cerimonial del gotet, pel seny dels glots tímids, dels llamps vençuts, dels esclats apagats, un gust pervers de fruita fosca en què es dilueixen els excessos, les lluïssors. A cada traguet deixem que el Porto remunti cap a una font calenta. És un plaer al revés, que s'esvaneix a deshora, quan la sobrietat es torna sorneguera. A cada tastet vermell i negre puja més fort el vellut feixuc. Cada glob és una mentida. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom. La
vida és... Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. No hi ha res que em faci mal. Ja hi tornem a ser. Ensumem l'estiu i la cuina de la Fonda sempre està oberta, des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit. Començarem, com és costum, amb el nostre pica-pica i després el plat fort. Avui? Ui, avui. Què ho voleu saber, no? Doncs mireu, aneu a parar la taula, jo escalfo el menjar i posem la safata al bell mig. Vinga, va, anem-hi tots!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I torna la nostra guia Virgínies de la cuina catalana, avui de la mà d'un crític gastronòmic, entre cometes, molt especial i amic de la Fonda de Catalunya Ràdio. Com no, el nostre estimat Casa Bosc, el senyor del bosc, de les herbes. Què tal? Com anem?
Molt bé, molt bé. Sí. El bosc, el Casa Bosc, el bosc. El bueno, també a vegades el mar, no et penses
pas. Ah, anava a dir, perquè t'agraden tu també el mar, eh?
Sí, i tant. Soc quasi, gairebé diria que soc més de mar que de muntanya.
Doncs avui, Marc, no volem perquè ens parlis del mar, no volem tampoc perquè ens parlis del bosc, sinó perquè ens parlis de restaurants. I és que fa molt poquet em vas fer una descoberta d'un restaurant que crec que ha d'entrar a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, i vaig dir, saps què? Et trucaré perquè ens l'expliquis, aquest. Que sí, Marc?
I tant, que sí.
Què? Cap on hem d'anar?
Mira, la nostra proposta, perquè a més vull dir, som aquí a dalt al Solsonès, ens agrada ser ambaixadors també del que tenim i del que podem gaudir, perquè encara és un lloc d'aquests prou petits com perquè els projectes en algun àmbit els pots comptar amb els dits de les mans. I a nivell de restaurant, hòstia, la Mare de la Font, el restaurant Mare de la Font, que està situat al parc de la Mare de la Font de Solsona, que a més és un lloc preciós per fer-hi una passejada, és una meravella, sempre ho ha sigut, però a més aquests darrers temps, com que han apostat més, saps això que ha passat des de la pandèmia, que molts restaurants han virat una mica del concepte de menú a la carta, eh? I això, clar, a nivell de producte i a nivell de maniobra, de marge de maniobra que et dona, doncs és interessant, perquè quan ja no vas tan lligat de mans i peus pel preu, pots permetre d'entrar, doncs, productors que d'altra manera potser no entraries, no? I a nivell de relació qualitat-preu, amb una proposta fresca, que tot i que sigui cuina de mercat, és una cuina d'autor del Roger i la Laia, molt ben treballada fa molts anys, la Mare de la Font és un lloc imprescindible.
Què hi hem de menjar aquí, Marc?
Mira, si una cosa té la Mare de la Font és que precisament la carta és extensa. És d'aquests llocs que el principal problema que tens és saber què vols triar. Però tot el que són carns, sobretot carns, perquè és el que tenim a muntanya, estan molt, molt ben elaborades. I la part d'entrants, jo hi havia anat, a vegades, ens coneixem amb el Roger, a vegades dient, ja saps què m'agrada a mi, i m'havia fet fins i tot un menú de gelats, perquè fan un gelat espectaculars, amb verdures, amb de tota mena. La carta de postres és espectacular, i els entrants són molt divertits, perquè són receptes molt, molt ben revisitades, eh? Des dels canelons, la pasta, els pappardelle, bueno, hi ha plats fantàstics.
A més, té aquesta capacitat per anar-t'hi posant noms i cognoms a cada plat, eh? La botifarra de Perol de tal lloc, eh? El costelló de no sé qui, eh?
Sí. A més, la Mare de la Font és un local que es va renovar recentment, i van fer una feina molt important de renovació, i ara l'espai, que ja era un lloc bonic i acollidor, però ara l'espai és meravellós, és un espai fantàstic. I tothom qui va en gaudeix moltíssim, i val molt la pena. Jo, de la gent que nosaltres hem pogut enviar menjar a la Mare de la Font, encara no hem conegut ningú que ens hagi dit no és ben bé el que ens esperàvem, sempre tothom surt ben seduït.
La Mare de la Font, que és a la carretera de Basella, quilòmetre 1 i mig, res, sortint de Solsona cap a casa d'en Marc, eh? Vull dir que vagin fent,
mateix.
No?
Sí, quan surts de Solsona per la carretera que vas cap a la Seu, que és la de Basella, però fet i fet per molta gent és la de la Seu, perquè és l'eix que fa servir molta gent de la Catalunya Central per pujar cap a la Seu i Andorra, et queda allà la sortida de Solsona a mà dreta.
Oi, que sí. Que bé s'hi menja aquí. Doncs entra a la Gui Virgínies de la cuina catalana, aquest restaurant, a la Mare de la Font, aquí molt a prop de Solsona. I avui no et volíem deixar, perquè de ben segur que ens donaràs una bona notícia, perquè com a mínim, moltes vegades ara que sempre es fa notícia de les coses que tanquen, aquí podem dir que estàs immers en un projecte que un forn, podríem dir que ha tornat, no?
Sí, jo formo part també de la família del col·lectiu Eixarcolant, bueno, que qui ho sàpiga i per qui no ho sàpiga, som una colla bastant nombrosa de persones que ens dediquem, bé, bàsicament una comunitat, perquè a part de la línia de projectes hi ha tota la part de comunitat, és una entitat sense ànim de lucre, i ens dediquem bàsicament a la recuperació de varietats silvestres tradicionals i plantes silvestres comestibles, amb l'objectiu de transformar el model agroalimentari. I fa un temps vam agafar la gestió del forn de Jorba, que cal matisar, molta gent, com que també va al forn Jorba de Manresa, sí, doncs matisar que aquest és el forn de Jorba, del poble de Jorba.
El que hi ha passant al poble a la dreta. Eh?
Ah, això mateix. Ara perquè es passa per fora, però la carretereta antiga del poble passa pel mig i et queda a mà dreta.
Doncs escolta, és una bona notícia aquesta, Marc, perquè sempre que un forn tanca, tanca molta història i tanca molt de sabor i molta antropologia d'una feina ben feta artesana, i estem contents de que torni a obrir, diguem-ne, que torneu a reimplantar això. Mira, fem una cosa, com que no tenim gaire temps avui, que tenim un cuiner a Terrassa que ens està esperant, què et sembla si vinc un dia i la fem petar aquí al voltant del col·lectiu Eixarcolant?
Mare, em sembla fantàstic.
Sí? Doncs va.
Aquí t'esperem.
Ens tornem a veure. Gràcies, Marc.
Va, fins ara.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui hem vingut fins aquí a Terrassa, al carrer Antoni Torrella, número 66, si no he vist malament, perquè aquí hi ha un restaurant. De fet, diuen que és una taverna. Aquí entro, perquè avui hem vingut a la tarda, eh? Mira, ja veig que està allà fent... No sé què està fent, exactament. Ja el tenim per aquí. Marc Ribas, bon dia.
Bon dia. Com estem?
Bé, i tu?
També, mira, ja ho veus, intentant fer aquí una tatenda de tomàquet inspirat pel Xavi Pellicer, i aviam si la podem encaixar bé a Girona.
No em diràs que ara tornes a un cuiner healthy?
No, però crec que hi ha d'haver aquesta opció, aquesta alternativa. Anem a fer una hamburgueseria a Girona i tindrem ral de vinyó, i tindrem rei del galliner, tindrem vedella de Girona, vaca de Girona, tindrem carn i no pas petita, perquè les hamburgueses seran de 150 grams, però també hi han d'haver d'altres opcions. I ja saps que la cuina catalana és plena de vegetals, doncs el que intento fer és... fer els vegetals una miqueta més atractius, més divertits.
Avui hem vingut fins aquí a la taverna del Ciri per parlar amb en Marc Ribas, per parlar de la taverna, per parlar de cuina, però per parlar també d'altres coses que a vegades no tenen tant a veure amb la cuina, sinó que, són aquelles cosetes que un comença a cuiner, s'acaba convertint en un personatge, i avui parlarem de moltes cosetes amb en Marc Ribas. Perquè, escolta... El restaurant aquest de Girona, què? L'obrim ja o no? Perquè jo vaig veient gent a les xarxes que es va fent fotos a davant de la porta, però la porta sempre la veig tancada.
La porta és tancada, però bé, ja falta molt poquet per poder obrir. I ja saps com va això. De vegades les obres s'atracen una mica i hem d'estar molt segurs de que tot el que hem comprat, diguéssim, funcioni, que totes les màquines funcionin, que els IMSDs ja estiguin ben fets, que els escandalls estiguin ben fets, que les fitxes tècniques també, i que l'equip sàpiga com hem de començar a rodar amb una proposta que sempre al principi serà més bàsica i que segurament d'aquí un any serà diferent, perquè el restaurant evoluciona i et diu coses t'ensenya coses.
Tu, que ets gironí, diguem-ne, de naixement, no sé si en aquest edifici de Girona hi havies vingut de festa els dijous, tu, perquè això havia sigut el Museu del Vi.
Això havia sigut el Museu del Vi, però ves per on resulta que anar investigant una mica més, resulta que això sempre ha sigut un restaurant, és a dir, sempre ha sigut un lloc on s'hi menjava. Però des de fa mil anys que això és un lloc on s'hi menjava, perquè pensa que hem trobat aquí pedres datades del 1070 i sempre ha sigut això, no ha sigut mai cap altre tipus de negoci. Llavors arrosseguem molta història darrere que desconeixem, que continuarem investigant i a veure què surt, i del Museu del Vi encara queden algunes coses. Jo no hi havia anat a fer ni tisanes, ni sangria, ni vi de missa, però he sentit històries moltes de gent que hi havia anat a fer tisanes, de gent que hi havia anat a fer vi de missa i de gent que hi havia anat a fer la sangria. Llavors, sé el que és, sé el que significa per Girona i, per tant, deixem algun record. I el que sí que volem ser també és un lloc de reunió. I farem vi, nosaltres. Aquest no serà de missa, serà natural i del territori, però també volem ser un lloc on anar a fer vins. Per tant, els horaris no seran només de dinar i de sopar, sinó que hi haurà l'horari de vermut, per entendre'ns, i l'horari del sortir del curro on vaig, doncs vaig allà a fer vi i embotit artesanal o formatges, i això podem continuar fent.
Clar, tu ara has dit una tisana, has dit un sangrí, normalment quan passem amb aquestes coses, i ara segurament que tocarem l'ull de poll a algú o ens tocaran el crostó a nosaltres, però sempre la tisana i la sangria s'ha vist com una beguda de segona, de tercera o de quarta divisió. Però després, per altra banda, te'n dones compte de que en el món de la cocteleria o en el món, diguem-ne, del servei de bar, sempre hi ha hagut còctels amb el vi o amb la tisana, per exemple, el Key Royal, no? Que no és res més que una copeta amb una miqueta de licor de cassis i acabada d'emplenar amb cava. Tu creus que hi ha vida, diguem-ne, per una bona tisana i una bona sangria?
Sí, hi ha vida per tot això i més, perquè a més no cal que ens fem els culturetes quan anem a menjar o anem a beure, que de vegades sembla que tot hagi de ser amb un valor gastronòmic al·lucinant, no té per què, i tampoc té per què ser dolent, és a dir, depèn del cava o del corpinat o del clàssic penedès que facis servir per fer el teu còctel, per fer la teva tisana o per fer la teva sangria, i depèn del suc que facis servir, les fruites que facis servir, el licor que facis servir, si té molta qualitat una mica, Pep, això és com el de cuinar, quan et diuen vi de cuinar, vi de cuinar no existeix. El vi de cuinar ha de ser el mateix que et pots beure, si no sortirà una salsa de merda. Doncs si et surt una tisana de merdes, perquè el que has fet servir, doncs no era gaire bo.
No val res, exacte. Marc, ara estem aquí a la taverna. Com va començar aquest projecte de la taverna? Perquè, clar, tu i jo ens vam conèixer en un restaurant per allà a la part antiga de Barcelona. Et recordo amb aquelles botes que portaves fa molt temps, allò, fent cuinetes amb el teu gran amic Artur Martínez. Però déu-n'hi-do el que ha corregut amb aquests anys des que ens vam conèixer.
Doncs sí, això va començar com una aventura més amb l'Artur, que vàrem decidir fer cuina molt normal, una taverna on no hi hagués cap luxe que et trobes en un restaurant, on hi hagués cuina catalana d'una manera molt primària. Mica en mica vàrem anar refinant tot això, perquè això que et deia, comences amb un concepte d'una manera i la gent et va demanant una miqueta més. I una vegada et vas intentant refinant cada vegada una miqueta més i anar-ho fent una mica millor, vas veient que després l'equip també vol més. L'Artur obre la URT i quan obre la URT té molta feina allà, em diu que aquí no s'hi podrà estar dedicant el que a ell li agradaria i decideix doncs, quedar-se només amb la URT i em quedo sol aquí. I llavors el que faig és recolzar-me al màxim amb l'equip i decidim tirar endavant i anar evolucionant i ser una miqueta més refinats. Seguim sent una taverna, seguim fent cuina catalana popular, però no volem parar, és a dir, que volem continuar evolucionant, fer una mica millor, i ara no és exactament allò amb el que vàrem començar. No fem les mongetes sortint de l'olla posades en una supera i a taula, per entendre'ns, sinó que tot s'ha refinat bastant més, perquè també és el que ens han anat demanant la gent que va venint a dinar o sopar, que té ganes de tenir una experiència més... més de restaurant que no pas de taverna. Per tant, ens hem convertit en un restaurant que es diu taverna.
Clar, el que passa que això que dius tu, jo estic pensant ara mateix, per exemple, i hi ha una falta de restaurants, sobretot a les grans ciutats, d'una cuina catalana, digue-li tradicional, digue-li popular, no? Una cuina de producte, d'aquella cuina de sempre. Jo trobo que hi ha molta falta d'aquesta cuina.
Sí, aquí Terrassa és una ciutat molt gran, és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, no tenim ningú que ens faci, diguéssim, la competència a la mateixa platja, ningú fa surf a la mateixa platja, estem sols aquí. La gent fa d'altres coses, de vegades... no sé si això és positiu o de vegades no sé si això és negatiu. No ho sé.
Però, per exemple, Marc, hi ha vida més enllà d'una proposta de patates braves, de pop a la gallega, amb tots els respectes ho dic, de carpaccio de tonyina i de, no sé, d'una amanida de formatge de cabra.
Sí, hi ha vida, però sembla que no ens n'adonem. Jo... amb aquesta temporada que hem estat gravant tota la temporada del joc de cartes, per entendre'ns, i encara el que ens queda, me n'he adonat que parles amb els restauradors i diuen que això és el que la gent ens demana. Hi ha un exemple aquí, que és el Terrassenc, que és una coseta que s'ha inventat l'Artur, amb una coca damunt, la botifarra tarragada, la ceba i la tomata escalivada, i la coca damunt que fa el Manel, que és una base de coca, de pa, el que passa que amb herbes de Sant Llorenç damunt, i amb oli d'oliva. Doncs ell s'inventa això fa molts anys i diuen que això no sortirà a Terrassa, la gent no vol menjar això. I llavors aquí ha estat durant molt i molt de temps el més venut de tot. I n'havíem de fer molt i gastar-ne molt, etc. Llavors, no és que la gent et demana el que vol, sinó que tu fas una proposta i segur que tens el teu públic. La cosa és si amb la proposta que tu estàs treballant és amb la que tu creus. I jo no m'imagino fent la pota de pop amb el parmentier de patata trufat amb oli de tòfona. No m'imagino fer això, ni fer tartar de salmó amb malbocat. Són coses que no m'imagino fer. Jo espero que no em vegi obligat mai a haver de fer això per portar diners a casa, diguéssim, perquè no m'hi sentiria gens còmode, amb tots els respectes també, però no és la meva platja, ni per cuinar-hi, ni per consumir-ho. I una mica sempre doncs, el que hem reivindicat és això d'aquí.
De fet, tu ja vas començar, diguem-ne, cuinant en un restaurant de cuina tradicional, que segurament fan o tenen la mateixa carta que quan tu hi eres, i mai t'has posat, diguem-ne, en una tipologia de restaurant més, diguem-li, clar, dir vanguardia a vegades és que ara, com que hem de posar etiquetes a tot, no? Però diguem-ne, amb aquesta cuina més de, això que en diuen, entre cometes, alta cuina, no? Aquesta cuina més d'estrelles Michelin i això, no t'hi has sentit còmode o no t'ha agradat mai o sempre t'ha agradat més, diguem-ne, allò tocar de peus a terra i la cuina del sofregit i la picada?
Quan he estat en una cuina d'alta cuina, sempre ha sigut des de la vessant més tradicional. Llavors, quan he estat al Capritx i hem fet coses allà més rares, doncs, més rares en tema, vull dir que quan hem fet un tartar d'ibèric, me'l recordo, va ser un bunyol, va ser un nyap, i me'n recordo que l'Artur estava intentant trobar aviam quina acidesa podia acabar compensant aquell tartar. Hosti, hi ha coses que a mi m'hi sobraven, no les puc entendre, no les concebo. En canvi, hi ha hagut coses d'alta cuina que m'han semblat fantàstiques, meravelloses. L'etapa en el Panot, que mira que vam estar poquet temps per culpa de la pandèmia, però fèiem alta cuina, però és que no deixàvem de fer cuina tradicional catalana. Llavors, era tot molt, molt... Tenia tot molta feina, era tot molt elaborat, però era tot molt normal. Ara, no hi havia ningú més a Barcelona que estigués fent una llagosta a la catalana. I fer una llagosta a la catalana, treta de la clova i deixada doncs, totalment neta, és complicat. O fer un llamàntol a la Cardinal, que llavors també el fèiem sense feina i de més. I llavors tot això té molta, molta feina, però és tot molt normal. No ho sé, no, hi ha coses que a mi no m'atrauen de fer. M'agrada anar-les a menjar, i quan les menjo, doncs m'agrada viure aquella experiència. N'hi ha que més, n'hi ha que menys, però m'agrada viure aquella experiència. Però no és allò amb el que jo trempi. No, a mi m'agrada el xup-xup, m'agrada el sofregit, i entenc que tot això s'hi pot acabar incorporant i s'acaba incorporant a la cuina més d'avantguarda o més creativa, o digue-li com vulgui. També hi és, eh? Però amb un format de menú que no em distreu tant, no m'agrada tant, com un format de carta. A mi el que m'agrada és cantar comandes, haver de córrer i no saber què és el que hauràs de fer, sinó que et vagin venint. I veure-les venir m'agrada molt.
Som avui a la taverna del Ciri, aquí a Terrassa, per parlar amb aquest senyor de la barba prominent i aquest tupé, en Marc Ribas, perquè, clar, una cosa és parlar de cuina catalana tradicional, l'altra és parlar d'avantguàrdia, l'altra també és parlar precisament de negoci. Ara parlàvem precisament d'aquest restaurant que va tenir, diguem-ne, poca vida, no?, malaurat amb aquest Covid, com li ha passat també a molta gent, que vas obrir a Barcelona el Panot. Però hi ha una cosa important que és que jo a tu sempre t'he vist amb un equip molt ben format, és a dir, i precisament aquesta setmana que estava veient que hi ha una gran falta de cuiners i cuineres, és a dir, una gran falta de personal a la cuina, quan, per altra banda, les escoles de cuina hi ha gent, els restaurants n'hi ha, però falten cuiners i cuineres. Què creus que passa?
Home, doncs passen diverses coses. Una d'elles és la pandèmia, crec que ha fet que molta gent que estava treballant hagi decidit canviar d'ofici, perquè se n'han adonat que poden fer d'altres coses, que no significa tant sacrifici d'horaris, en fi, de poder estar amb la família, poder estar amb els amics i poder fer coses, i que bàsicament cobren el mateix. I llavors, si agafen i poden fer quatre bolos en els casaments i un diumenge fan alguna cosa per fora, diguéssim, i amb això s'acaben traient un sou encara més elevat que el que feien abans, estant moltes hores. I això és culpa dels restauradors i de tots nosaltres, que hem estat durant molts anys pensant que aquest és un ofici que si has de fer 60 hores a la setmana ja està bé. I això no és així. S'han d'estar 40 hores.
De fet, Marc, tu aquí al restaurant, dilluns, dimarts i dimecres, tens tancat, és a dir, treballes 4 dies a la setmana.
Sí, treballem 4 dies, amb això el que aconseguim, que tenim més temps per nosaltres, fem les 40 hores, d'aquesta manera segur, perquè obrim menys dies, i no ens passem d'aquests horaris, precisament perquè volem estar al màxim quan som oberts. I això és el que això t'aconsegueixes. Tu estàs amb moltes ganes un dijous quan has estat el dilluns, el dimarts i el dimecres descansant. Llavors pots arribar a diumenge al migdia i fer l'últim servei amb ganes d'anar a descansar segur, però encara estàs tibant. Si vas cremant a tot l'equip, l'equip es crema, l'equip peta, i quan l'equip peta ja pots fer miracles que no aconsegueixes res. Però és que, a més, penso que hi ha un altre problema que tenim, que és els sous. Els sous de la gent que treballa a la cuina i a la sala dels restaurants han de ser més elevats, ha d'haver una regulació, això és molt important. I anar a un restaurant no pot ser tan econòmic com és, perquè està totalment fora de mercat. Ells han de tenir més beneficis econòmics, més beneficis personals, és a dir, han de disposar igual que qualsevol altra persona d'una jornada normal, si la volen fer de 8 hores, de 8, si la volen fer de 6 hores, de 6, i si la volen fer de 4, de 4. Però sigui com sigui, que puguin rendir al màxim i que sigui un negoci que sigui negoci. Si fem menús, com ens trobem de vegades, aquests menús de 12 euros, de 12,50, de 15 euros, tot això no ens poden donar gaire bé de menjar. I a part de que no ens poden donar massa bé de menjar, no per res, refereixo perquè és que els costos són els que són, no els hi queda un marge. Si no els hi queda un marge, mal pagaran a la gent. Què vol dir això? Doncs a tots els que ens hem dedicat a això és: avui no et puc pagar i et pagaré dimarts que ve, o et pagaré dimecres, o et pagaré el dissabte després de fer caixa. I llavors vas arrossegant una dinàmica que t'acaba, diguéssim, fent creure que el món és així. I no és així. A la que molts han sortit a fora, han vist que en d'altres sectors això no era així. I crec que necessitem fer autocrítica, necessitem millorar-nos i tornar-nos molt més professionals. Voltant per molts restaurants te n'adones que falta professionalitat. Són moltes vegades gent que venia d'altres sectors, que han capitalitzat un atur, que han volgut obrir el seu restaurant perquè és un somni. Amb el joc de cartes m'he trobat una pila de gent així. I llavors falta professionalitat. Hi haurà passió igual, hi ha moltes ganes igual, hi ha molta il·lusió, ho tenen tot, però falta professionalitat i no pot ser que les coses surtin a base de collons. Les coses han de sortir perquè estan ben planificades. I fa falta molta formació, i fa falta també a les escoles poder explicar que aquest ofici no és ser un gran xef, tenir moltes estrelles Michelin, tenir el teu restaurant, tenir un Ferrari i sortir per la tele. Aquest ofici, tenir èxit, no vol dir això. Simplement vol dir el que vol dir tenir èxit a la vida, que és que estiguis en pau en tu mateix, que siguis feliç en el que fas i que la teva feina sigui valorada dins del teu equip. I això em sembla que és un missatge que fa falta a les escoles en general.
Clar, aquesta és una d'aquestes coses. Jo crec que estem canviant molt a marxes forçades i que encara, diguem-ne, hi ha moltes reticències, perquè clar, això que dius tu, potser si s'ha de deixar de fer un menú de 12 euros, perquè a més aquell mateix menú de 12 euros ha de valguer 15 o 16 perquè aquella gent pugui fer les 8 hores i puguem posar més gent, per altra banda també el client ha d'entendre que el concepte de restaurant
ha de canviar, no? I a vegades encara sembla que no, perquè encara te trobes que hi ha gent que et diu, bueno, però o sigui, troba que un restaurant és molt car, però en canvi troba que una camisa pot valer tranquil·lament 200 euros i no passa res.
Sí, els restaurants han de ser més cars del que són, o han de ser més cars del que som, perquè m'incloc, és a dir, de vegades a la que tu fas uns escandalls i veus quins són els gastos fixes que tens i apliques el teu marge, que si ho fas molt i molt bé és d'un 12%, si parlem de negoci, aquesta és la realitat, amb tots els plats, veus que passes unes fronteres psicològiques. Dius, no pots passar un plat, no pot arribar als 20 euros, perquè arriba aquella frontera de que això ja és car, en un format de restaurant com seria la taverna. Llavors, intentes retallar d'allà i dius, i ara aquests 20 cèntims on els apliques? Clar, tota aquesta feina no l'hauríem de fer si quan anem a menjar ja entenem que tot val diners. No val diners de vegades. Jo crec que de vegades fins i tot l'aigua que ens posen és gratuïta encara que tu la tinguis en el compte, no? Perquè tu arribes en el restaurant, t'asseus amb una cadira que algú ha netejat, amb unes taules que algú ha netejat, una taula parada i tot és net i ordenat, i quan arribes hi ha algú que t'ha dit hola, t'ha dit a quina taula has d'anar i t'ha assegut. A més, aquella aigua te l'ha portat i l'han refrigerat, te l'han servit, sigui aigua de quilòmetre zero per entendre's o sigui aigua amb ampolla. Han netejat el got, han netejat l'ampolla, te l'han portat, te l'han servit. A sobre tu t'ha entrat pixera, diguéssim, i has anat al lavabo i has fet un pipí, has gastat paper, has gastat més aigua, has gastat sabó i has gastat una o dues o tres tovalloletes de paper i has baixat a baix. L'aigua te l'ha convidat al restaurant. Imagina't si el restaurant ha fet coses abans de que tu hagis consumit aquella aigua. Llavors, hi ha una sèrie de coses que hem d'entendre, i és que els restaurants no es pot comparar amb allò que nosaltres comprem quan anem al mercat. Dius, oh, si un tall de carn al mercat val 8 euros i aquí me'n cobren 20. No, no et cobren 20 euros pel tall de carn, cobren 20 euros per tota la resta. I costa, això de vegades costa d'entendre. I després també, que és que treballem amb uns marges petits. No treballem amb uns marges com treballa, com deies tu, la moda, que tenen uns marges de vegades del 300% amb segons quines peces o del 60% amb unes altres peces. Nosaltres treballem amb uns marges, com dèiem, del 12. A sobre, un jersei no es fa malbé. Si tu no el vens avui, el vens d'aquí dues setmanes, no passa res. Si jo no he venut la meva tonyina, soc home mort perquè no la puc congelar, ja no li puc fer res. Bueno, sí, família, i és, ja ho saps tu, el que fem en els restaurants. Avui, per família, tenim tonyina d'Alfagó, imagina't, festa.
La família que és tan important en un restaurant, sigui, diguem-ne, de la branca que sigui, per tenir aquests companys de feina, com dèiem ara, de que siguin això... que facin anys en un lloc, i tu d'aquests en tens uns quants. Marc, clar, estem aquí a principis gairebé de l'estiu, i tu aquest estiu, ara ens ho acabes de dir, que, bueno, primer de tot, obriràs aquest nou restaurant a Girona, una hamburgueseria, que si tenim temps parlarem d'hamburgueses, però també hi fas una altra cosa molt xula, i que no és un concurs de cuina.
No és un concurs de cuina, és un campus d'estiu per nens i nenes, de 8 a 16 anys, a Vilobí d'Onyar, del 3 al 10 de juliol, on principalment s'ho passaran molt i molt bé, hi haurà molts jocs, moltes activitats de lleure, ens ajuden els que jo considero que són els millors amb la canalla, tant a nivell acadèmic com a nivell de lleure, que són la Fundació Pere Tarrés i l'Escola Joviat de Manresa. Ens ajuden amb la part diguéssim docent, la part més acadèmica de les classes de cuina, i després ens ajuden amb el lleure la Fundació Pere Tarrés, on ens porten des d'experts en tirolina a fer gincames, no estarà relacionat amb la cuina, ja ho he de dir, però sí que hi haurà activitats de joc i de lleure que tindran alguna cosa a veure amb les classes, llavors tot ells ho lliguen tot una mica, i amb una idea molt bàsica que els hi vaig demanar a l'Escola Joviat i que n'estem parlant com acabar-ho lligant tot, del que és el que volíem fer. Volíem fer el principi bàsic és que la cuina no és una guerra, no és una competició, no hi ha equips, aquí no hi haurà equips, on hi ha l'equip vermell ha fet el millor pastís que l'equip blau. Això no va d'equips ni de competicions, això va de que la cuina és un acte d'amor, i la cuina és cultura, i la cuina és territori, i la cuina és equip. El que intentem és fomentar el treball en equip, el que intentem és veure que en un equip no tothom té les mateixes habilitats, i precisament el que no tothom tingui les mateixes habilitats i que tu siguis més bo en una cosa i un altre sigui més bo en una altra fa que tu encaixis com dues mans, i és que hi ha alts i baixos, i a l'haver alts i baixos pots arribar a formar un equip ferm i no es deixa anar. D'altra banda, també volem explicar el territori. Si hi ha gent que cuida el nostre territori, aquests són els pagesos i els ramaders. Si no els hi comprem amb ells i ens anarem a comprar vés a saber on, doncs el nostre territori, el nostre paisatge desapareix. Per tant, anirem a fer excursions i sortides amb els nens i les nenes i ensenyarem com els nostres pagesos i com els nostres ramaders i els nostres artesans fan aliments. Aliments que moltes vegades, quan a un nen tu li dius dibuixa'm un pollastre, te'l dibuixa l'ast. No he vist mai un pollastre viu. No he vist mai un gall, no sap la diferència d'un gall o una gallina, i coses estem dient ja molt bàsiques. Imagina't com es fa el formatge, o veure un ramat d'ovella ripollesa, o fer una cata de, què et diré, d'aigües en gas, o veure com, què es pot fer amb la poma. I tot això anirem a veure-ho, anirem a visitar-ho, perquè d'aquesta manera augmentem el valor d'allò que anem a comprar, perquè de vegades confonem el valor amb el preu. I una cosa pot tenir més o menys preu, això és una cosa, això són euros, però pot tenir més o menys valor. I penso que el valor que li acabaran donant a ells a tots aquests aliments serà molt més gran. I després, la cuina catalana, explicar quina és la nostra cuina, com la fem, per què no, les bases, i a part el rock and roll, el propi rock and roll que té la cuina. A mi m'agrada molt la cuina, i abans ho dèiem, en els serveis, perquè és una feina immediata, però és efímera. Tens dret a equivocar-te, a tornar-ho a fer, i sobretot tens dret i tens l'obligació de continuar aprenent. És un aprenentatge absolut perquè és circular, o sigui, no deixes mai d'aprendre. I quan has fet la volta, tornes a estar al principi. I això el que fa és que puguem ser com nens petits sempre. Quan anem jugant amb el menjar, sempre som nens petits que anem jugant amb el menjar. Jo almenys m'hi sento així. I per això m'agrada cuinar amb canalla, i per això volíem doncs, fer aquest campus amb la intenció de seguir creixent, de créixer molt, i d'estar doncs, aquests 8 dies i 7 nits cuinant i passant-nos-ho superbé a Vilobí d'Onyar i també en el Food Lab de Riudellots. Pensa que a Riudellots hi ha un Food Lab impressionant on s'hi faran coses i on et convido a tu a que ens vinguis a explicar coses a la canalla i a mi.
Home, i tant que vindrem, i tant. Clar, jo ara penso que a hores d'ara això ja deu estar patat de nens i nenes que volen venir. O com ho hem de fer-ho per veure si encara hi ha lloc?
Doncs mira, entrant al web de gastronomiabrutal.com, allà es veu tot el programa, com que fem, què deixem de fer, es veu també la samarreta més xula que es pot fer d'un campus, que a més és solidària perquè ens ajuda a l'Hospital Clínic amb tot l'assessorament nutricional, perquè a part de sostenibles, a part de saborosos, siguem també saludables, i els beneficis de la venda d'aquesta samarreta doncs, anirà pels trastorns alimentaris infantojuvenils de l'Hospital Clínic de Barcelona, i en allà s'hi doncs, poden apuntar directament. Anem bé, anem molt bé, diguéssim, d'inscripcions, però sempre en falten més, o sigui que s'apuntin ràpid, això segur.
Clar, jo ara estava pensant, no sé si les camises aquestes seran de mida de nen, o per tu i per mi també n'hi hauran de camises?
Per mi n'hi ha, però t'he de dir una cosa, avui te n'he dut, i n'he dut de dues, perquè jo dic, o és com jo o una mica més, perquè no ho tinc clar. Una cosa és el que ocupo de dalt i l'altra de més a baix, però te n'he dut dues. I els adults també en podem comprar, i crec que n'hem de comprar perquè és molt guai. La samarreta és xula, és una samarreta molt normal i no és una samarreta de propaganda, diguéssim, però és guai. És un...
Clar, és que, Marc, tu i jo som diferents, és a dir, tu ets ample de dalt i prim de baix, jo sóc prim de dalt i ample de baix. Això precisament, tu que, diguem-ne, el món aquest, diguem-ne, de l'esport i del culturisme sempre l'has portat, diguem-ne, des que eres jove, Com es compagina això amb la cuina i amb anar a menjar a restaurants i amb el programa que fas a la tele? Perquè jo tinc molt poca, diguem-ne, com es diu això? Força de voluntat, no?
Doncs, home, amb força de voluntat sí. Hi ha una part també que seria mentida si no ho digués.
A veure, un moment, no em diguis genètica ara, eh?
Sí, sí. Sí.
Mai has sigut gras, diguem-ne, tu, allò, com jo?
No. No, no m'ha passat mai.
Has tingut sort, no?
Sí, i a part de que també és veritat que quan vaig al gimnàs ho deixo anar tot allà. És a dir, al llarg del dia vaig acumulant coses i després allò... No, és la meva vàlvula d'escapament i allà ho aboco tot. I a l'abocar-ho tot i amb tanta força i d'una forma tan activa, doncs, home, cremes moltíssimes calories.
Però hi vas cada dia o... És que jo no... És veritat, ja... Jo no ho entenc, perquè el teu dia i el meu tenen les mateixes hores. I tu tens temps d'anar al gimnàs i jo no. Llavors, jo sé que alguna cosa faig malament.
Me'l busco. Intento anar-hi cada dia o almenys 6 dies a la setmana. Llavors, me'l busco. El temps té el problema de la gestió del mateix. Quan entro una mica en massa col·lapse de moltes coses i em costa una mica més, la veritat és que el que em fa... anar en línia recta, el que em torna a posar al lloc precisament és l'esport, és poder anar al gimnàs, és intentar fer els 6 menjars al dia. Llavors allò em fa que jo m'obligui a totes les altres coses. Llavors és anar fent tàpers, anar menjant, anar... Va.
A veure, 6 menjars al dia i estàs així, jo no ho entenc. A veure com és un dia a dia alimentàriament parlant de Marribas?
Doncs em llevo al matí i em menjo una truiteta avorrida d'aquelles que faig, amb clares d'ou i dos rovells, són 10 ous en total, però només amb 2 dels rovells. Després la civada, amb nabius o plàtan o maduixots o bueno, una mica de canyella, potser, i un cafè. A mig matí menjo el pollastre, l'arròs i el bocat. El dinar és vedella, moniato, verdura... un berenar una altra vegada de pollastre i l'arròs i l'albocat, el sopar del peix i el peix que acostuma a ser peix blau, l'amanida i un altre moniato o patata, i després faig una mena de ressopor que és com una papilla, que en dic jo, com unes farinetes de farina de cibada, proteïna en pols, aigua i cap avall.
I això és compatible, siguent cuiner d'un restaurant i sobretot siguent el cap, siguent el gerent, siguent el director i que has de tastar coses que et diuen, Marc, tasta això, tasta allò, no sé què. Clar, jo quan tasto, saps que allò que el món del vi fan allò de que tasten una cosa i escupen el vi? Jo no en sé, vull dir, és que, clar...
No, però intento tenir un paladar ràpid, és a dir... Saps allò quan dius no li trobes el gustet i has d'anar a menjar més cullerades? És perquè t'ha agradat. Doncs aquí és quan has de ser disciplinat. Ho tasto tot, però és només una cullerada. És com en el cuines, jo dic brutal i menjo, faig cullerada, menjo i dic brutal, però només menjo allò. Després el plat, de fet, es queda allà i el devora la resta de l'equip. Jo no, ja no intervinc més. Si allà continués, doncs malament, no? Però... I al restaurant passa igual. Bueno, ja m'has vist que estava fent això dels tomàquets i el tastaré, però només el tastaré.
Clar, ara que dius això del tomàquet, d'aquesta tatent, veig que aquesta massa que tens aquí és una mica diferent i abans em deies, no, és que, clar, ara cada vegada més, com que hi ha més gent que té certes intoleràncies o al·lèrgies, ho hem de fer-ho al revés. Abans muntàvem una proposta i fèiem algun plat, per exemple, per les persones que pateixen celiaquia, ara ja ho fent tot, pensant, en, per exemple, en aquesta tipologia de gent o que puguin ser al·lèrgics, per exemple, a la llet, i en tot cas, diguem-ne, que ja fem alguna cosa, diguem-ne, o el pa ja ho serà, però gairebé ja ni entra a la cuina.
Sí, tota la proposta de la Brutal ha estat feta sense gluten. Nosaltres aquí hem anat retirant també absolutament tot a la taverna del Siri, excepte tot allò que té un suport de pa. Fins i tot les postres són sense gluten. I ens ha costat, hem hagut d'investigar. I una gran troballa per mi ha sigut la farina d'arròs. La farina d'arròs respon molt i molt bé. si la combines bé amb per exemple, una farina d'ametlla, que és el que hem fet amb aquesta pasta brisa, amb aquesta mena de sabaler que estic fent, que funcioni i que no introduir gluten. El problema del gluten no és cap més que la indústria alimentària n'ha posat a tot arreu i ha fet que la gent doncs, en tingui un abús en el seu organisme i això acaba sent doncs, tòxic d'una manera. Llavors tenim problemes, a part de que de vegades tenim tanta informació que anem com borratxos d'informació i no sabem què és veritat i què és mentida. El gluten és una proteïna, bàsicament, que no és calòrica i ni engreixa ni prima, però hi ha gent que diu que el gluten engreixa, perquè ho han sentit, perquè diu que inflama, com totes les proteïnes, no? Tota la proteïna és inflamatòria, de fet. Llavors, bé, tenim molta informació, no sabem ben bé què fer-ne, però el que sí que hem de fer nosaltres a la cuina és adaptar-nos i facilitar-nos la vida. Llavors, per mi és molt més fàcil no haver-hi de pensar més. Reta gluten.
I ja està. Clar que sí. Ja hem parlat de cuina tradicional, hem parlat d'avantguàrdia, hem parlat d'hamburgueses, d'empresa, però no volia deixar o no volia marxar avui d'aquí de la taverna del Ciri sense parlar d'una cosa que, clar, que amb un personatge com tu, segurament que moltes vegades li passa, no? Que és, ja no parlar només de Marc com a personatge, sinó d'això que ens passa als restaurants i passa en els personatges públics, no? Que és, per una banda, el restaurant, tothom sembla que pot criticar o pot fer una crítica, i l'altra és això que ara se'n diu els haters, no? Com ho gestiones, això?
Mira, de haters no en tinc masses. Els que tinc els he incorporat.
Els que tinc són fidels, no? Sí.
Els que tinc els he incorporat a la meva vida i n'hi ha que són professionals de la comunicació que llavors són haters... que et diré per obligació, o sigui, ho fan per peles per ells, vull dir que no, aquests no són tan guais. I llavors hi ha haters que us són amb una devoció i perden un temps innecessari. Un dia vaig rebre una carta escrita amb ordinador, però escrita, no per Instagram ni no, una carta. Me la van enviar a TV3. On algú estava enfadadíssim perquè deia que era indigne cuinar en una xurreria amb una camisa de quadres. Perquè jo vaig sortir amb una camisa de quadres cuinant en una food truck, xurreria segons aquest bon home, i deixaria de mirar TV3 el meu programa si continuàvem fent això. Clar. Ell es va molestar amb escriure la carta, amb denunciar, dic, aquí hi ha alguna cosa. Vaig investigar una miqueta, per Google, i aquest senyor ja es dedica a això. Vull dir, ell és hater professional.
Ah, és un professional, diguem-ne, de la queixa.
De la queixa, exacte, i ell intervé en alguna plataforma on fa queixa de qualsevol cosa, va veure que en un restaurant, allò que fan els traductors... doncs van traduir Santiago Rossinyol per Santiago i el nom del Rossinyol, que no me'n recordo com es diu en castellà, no?
El Ruissenyor, no?
Sí, exacte, el Ruissenyor. Bueno, però és una cosa que va fer l'ordinador i allà no s'hi va fixar ningú. Bueno, si t'has de... Si ja ho entenc, eh? I tots ens estimem molt la llengua i el que vulguis, però podem riure. I jo em trobo això en un restaurant i em foto un fart de riure. No ho sé, no, em sembla que no seria massa. I després... també és algú que mostra no saber massa de la tele. Jo presento el Cuines, faig les receptes, ajudo en els guions i ajudo en les escaletes. Aquesta és la meva funció. No decidir on gravarem. Qui decideix on gravem són els jefes que van decidir que dels 4 platós que hi ha a TV3 els ocuparien tots i nosaltres ens en quedaríem sense. I ens hem quedat sense plató i hem hagut d'inventar-nos el que hem pogut per poder seguir gravant. Perquè el que no volem és deixar de gravar. I a més no podem, perquè hi ha acords comercials que té la tele. Per tant, havíem de seguir gravant. Jo vaig pensar que podíem fer un food truck i intentar fer menjar de food truck, o gairebé. Però em va semblar que era divertit. Vàrem passar fred, de fet em vaig encostipar bastant perquè ho vam gravar que feia fred, per això la camisa de quadres que a ell no li va agradar, perquè era d'aquestes amb felpa i m'estava morint de fred. A més, ens va ploure. Vull dir que ens ho vam passar bé, sí, vàrem menjar i vàrem riure també, però haguéssim estat, segur, millor en el nostre plató, més còmodes, més calentons, i haguéssim gravat molt més ràpid, però bueno, hi havia altres programes que tenien prioritat i nosaltres doncs, no teníem lloc on posar-nos i vàrem gravar com vam poder.
Se'ns acaba molt, molt el temps, però no volia marxar d'aquí sense una petita tesitura. Marc, estem al 2022, pensa que passem 10 anys, 2032, agafes la portada d'un diari i en aquella portada hi ha una notícia que parla de cuina i que parla de Marc Ribas. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Que obro el meu hotel boutique amb un restaurantet on cuinaré durant 6-7 mesos l'any i la resta tancat, i seria fabulós.
Marc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pep.
Ens veiem... ara m'emprovo la camisa i tastem aquesta tatent de poma.
Vinga, doncs, som-hi.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
I per acabar el programa d'avui, una cita del doctor Charles Brondel. Diu, tenir la pretensió d'aprendre a cuinar llegint un llibre de receptes seria tan inútil com voler estudiar un idioma amb la simple ajuda d'un diccionari. Doncs això. Potser, mira, això no, o veure un vídeo de YouTube tampoc. Però això sí, aprendre a partir de la fonda, tots aprenem cuina, gastronomia i, sobretot, respecte per la natura. Que vagi molt bé i fins la pròxima.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa és pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.